els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la cinquena ja en el marc del Sense Distància, programa on ens podeu trobar tots els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o els dijous a la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal. Podeu trobar els programes a la secció de ràdio a la carta dins del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Bé, presentem el tema i la protagonista d'avui.
Perfecte. Doncs el 19 de desembre passat es va acordar un nou pacte europeu de migració i refugi. Malgrat que encara no està aprovat, s'espera que es faci abans de les properes eleccions al Parlament Europeu, al mes de juny. Diverses organitzacions, liderades per Oxfam i Intermón, han elaborat un manifest en contra d'aquest pacte. Entenen que no garanteix l'acollida de les persones migrants i refugiades, sinó que va dirigit a endurir encara més l'accés a la Unió Europea, externalitza i reforça les fronteres, criminalitza les migracions i reforça les expulsions de les persones que no disposen de residència. Avui al nostre espai ens atén Gemma Pinyol Jiménez. És directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a la consultora Instrategies i investigadora associada del grup de recerca Inter disciplinar en immigració de la Universitat Pompeu Fabra.
Bona tarda, Gemma, i gràcies per haver vingut a visitar-nos.
Moltes gràcies i molt bona tarda.
En primer lloc, quin és el propòsit d'aquest pacte aconseguit sota la presidència espanyola de la Unió Europea i que portava 3 anys en gestació?
La Unió Europea funciona a través de plans quinquennals en matèria d'immigració i asil, i aquest era el pacte, el pla, l'agenda de treball que s'havia aprovat el 2020. Es va presentar al setembre del 2020 i hem estat 3 anys discutint, anava a dir apurant i perfilant el detall, però en realitat el que hi ha hagut és clarament, com heu fet a la introducció, un debat una mica substantiu sobre exactament per què volem aquest pacte. És a dir, és un pacte que segueix la lògica del que ha de fer, que és plantejar els 5 anys que venen en política d'immigració i asil, però és un pacte que fa moltes transformacions importants i sobretot el que envia és un missatge preocupant per moltes de les persones que portem investigant aquest tema des de fa temps.
És un pacte complex que, en comptes de tenir un format de directiva, ho té de reglament, en 5 reglaments diferents sobre migració i asil, per tant, més tancat per als estats. Sembla que l'acord més difícil ha estat amb el reglament de crisi. Per què? I què es preveu a partir d'ara?
M'agradaria començar dient que la gent que portem molts anys estudiant que ho fa la Unió Europea ens agradava molt la idea de que regulessin en lloc de directives, perquè les directives sabeu que donen marge als estats i els acostumaven a fer servir sempre en nombre del mal. Però ens hem trobat que la regulació que tenim no va pel camí que ens esperàvem. És a dir, no ens haguéssim esperat mai trobar regulacions tan dures. El que fa el reglament, la regulació de crisi, és dir tot el que hem acordat en situació de crisi, en situació d'influència massiva de persones refugiades, quedarà fora de la taula. I, per tant, permet dir que tot allò que hem treballat, on ja estem dient que hi ha problemes i que detectem preocupacions sobre com es tractaran i es protegiran els drets humans, saltarà sobre la taula. Exemples petits. En els mecanismes que estem treballant i que s'aprovaran sobre l'entrada, per exemple, de menors per frontera, es tracta dels menors com a grup vulnerable i la idea és que no estiguin en centres on hi ha altres persones adultes i que estiguin en condicions d'atenció especialitzada perquè són menors. Amb la situació de crisi això pot arribar fins i tot a saltar i, per tant, poden estar retinguts en centres sense cap mena de situació de, diguem-ne, atenció especialitzada. Uh-huh. I amb això tot.
Sí, sí. El pacte contempla la creació d'una nova agència europea d'asil i Frontex. Quin paper jugaran aquests actors en el desplegament del pacte?
El que fa el pacte és canviar el nom del que nosaltres abans li dèiem l'oficina EASO, que és l'oficina d'asil, i ara li diem l'agència d'asil. El que fa això en termes... Això ja és una mica, diguem-ne, pel que els agrada el tema de la Unió Europea, però això vol dir que ets una mica més important, perquè com a agència tens més recursos propis, tens més capacitat i tens un àmbit d'actuació més ampli. Per tant, ara tenim una agència d'asil que el que fa bàsicament és donar suport als països que ho demanen i establir uns mínims comuns compartits, no? Per exemple, sobre l'acollida, com hem d'atendre les persones que arriben, quins són els mecanismes d'informació que han de tenir, tots aquests elements, diguem-ne, que podien ser compartits. I Frontex és la gran agència que treballava el control de fronteres, que se li va donar autorització ja fa uns anys perquè també fes salvament marítim. El que passa és que una cosa és el que diu el paper i l'altra cosa és el que ens diuen les notícies. Fa relativament poc hem vist les notícies de Frontex enviant, empenyent embarcacions de persones de Grècia cap a Turquia, o fins i tot la informació que ha sortit més recentment, que s'enviaven missatges amb les autoritats de Líbia per dir-los on estaven els vaixells i que els anessin a buscar les autoritats líbies i no les europees. Per tant, són agències que se suposa que milloren la coordinació, però si clarament no ho fan amb la lògica de protecció, de protegir, diguem-ne, drets fonamentals, no anem bé.
Clar, però en aquest pacte europeu de migració i refugi del que estem parlant es parla d'un mecanisme de solidaritat. En què consistiria aquest mecanisme de solidaritat?
Això és fantàstic perquè és un mecanisme de solidaritat flexible.
Clar, que vol dir... que després cadascú fa el que vol,
sí. Diguéssim. Hi ha una excepció que és solidaritat imposada, diguem-ne, però és tan, diguem-ne, tan remot el que pugui passar. Llavors, la idea de la solidaritat flexible és tots els països hauran d'acollir un cert número de persones refugiades i, en el cas, i persones que puguin ser susceptibles a ser retornades, i en el cas de que no ho vulguin acollir aquestes persones, o que hi hagi un país que en té masses, alguns països podran voluntàriament atendre el número de les altres. Però ha de ser voluntari i va, a més, vinculat a un pagament d'uns diners de cost d'això. Jo m'agradaria simplement dir que la solidaritat flexible a la Unió Europea fins ara no ha funcionat. Us en recordeu del programa de reubicació que vam tenir el 2017, que era de treure les persones que estaven en els hotspots de Grècia i d'Itàlia, sí. I va funcionar molt malament. Només es va aconseguir moure un 34% de les persones i això era obligatori. Jo no sé per què ens fa pensar que quan és flexible serem més complidors que quan ho fem obligatòriament.
Uh-huh. O com el famós pacte de refugiats de l'any 2015, així podríem seguir.
Exacte.
Amb molts exemples on Europa no ha actuat coordinadament. Recordem que avui parlem d'aquest nou pacte europeu de migració i refugi amb Gemma Pinyol Jiménez. Amb aquest pacte, Gemma, queda naturalitzada l'externalització de les fronteres sota la delegació en empreses privades i països tercers?
Jo no crec que això sigui una cosa que fa el pacte directament, jo crec que això és una enfermetat que ja veníem acumulant i que el pacte simplement recull. Nosaltres tenim un problema, perquè això ho fan els estats membres, això no ho fa tant la Unió Europea, els estats membres estan tendint cada vegada més a intentar que les persones arribin a les fronteres europees, i per fer-ho estan demanant als països veïns que facin la feina de gendarme, que siguin els que facin el control. Quan els països veïns no són països democràtics o la protecció dels drets de les persones en aquests països és susceptible de ser, com a mínim, discutida, li estàs demanant que faci de gendarme algú que no té cap mena d'atenció, diguem-ne, ni cura aquestes qüestions. Per tant, estem generant un espai d'inseguretat que va més enllà de les nostres fronteres, que ja són molt insegures, i ho estem extenent als països veïns.
Clar, i tots aquests obstacles legals que trobem, quines conseqüències tenen llavors sobre les persones que volen migrar? Nefastes.
El que estem aconseguint nosaltres en el marc de la Unió Europea és una cosa que ja havíem aconseguit, que era dificultar que les persones que volen entrar per treballar, per exemple, ho fessin amb normalitat. Això no vol dir que no entrin i això no vol dir que no treballin. Cosa que ens hauria de fer plantejar si els mecanismes que estem plantejant van al lloc correcte. És a dir, igual hauríem d'estar treballant i mirant què passa amb el mercat, per exemple, irregular, i saber qui contracta irregularment a les persones. Dit això, el que estem fent ara és eliminar o, com a mínim, vulnerar de manera molt profunda, jo crec, el dret d'asil a la Unió Europea. És a dir, estem posant en risc el dret d'asil. M'agradaria recordar que el dret d'asil és un dret internacionalment reconegut, històric, però vull dir que, a més, després de la Segona Guerra Mundial, amb la Convenció de Ginebra, es converteix en una de les eines bàsiques de la protecció internacional. I carregar-se aquest dret fonamental, a mi em sembla que és una passa important cap a un molt mal camí.
Mm-hmm. Les entitats que treballen en l'acolliment i la defensa dels migrants han participat en aquest pacte o se'ls ha demanat opinió?
Sempre diuen que hi ha audiències públiques, que s'han obert, que hi ha converses, tot això forma part dels processos generals. En aquest cas concret, la proposta que va sortir de la comissió, quan ha sortit i s'ha comentat, sempre ha sigut rebuda amb molta crítica, sempre hi ha hagut moltes queixes i no ha canviat res. És més, si ha canviat ha sigut a endurir-se. Per tant, podem dir que jo crec que és de les agendes de la Unió que jo recordo, que aquesta és la cinquena, és la que crec que més atenció mediàtica ha tingut, perdó, és la sisena, és la que més atenció mediàtica ha tingut i també diria que és la que crec que menys cas s'ha fet a la preocupació de molta gent que sí que està treballant cada dia en l'atenció de les persones refugiades i les persones migrants. Perquè part del problema d'aquest pacte és com el que està posat sobre el paper serà molt complicat veure com es porta a terme. Això és un dels grans reptes que veurem. És dir, hi ha coses que estan dient que s'han de fer que és molt difícil creure que es puguin fer en les condicions que s'haurien de poder fer en un estat democràtic.
I, Gemma, fins a quin punt el context d'auge i creixement de l'extrema dreta i l'ultradreta condiciona l'enduriment d'aquest tipus de legislació que té a veure amb la migració?
Aquesta és una d'aquestes coses que fan el discurs de l'extrema dreta. No sempre, ni en tots els països, ha sigut un discurs anti-immigració. Això depèn una mica d'aquell perceben, d'on poden treure benefici, perquè ja sabem que l'extrema dreta és molt llesta en identificar problemes, molt dolenta en proposar solucions. Això és un mal que ja coneixem. El que ha passat en aquest àmbit és que, com que en general aquest ha sigut un espai on els partits majoritaris no han tingut mai discursos especialment treballats i han fet propostes molt poc explicades a la ciutadania en general, l'extrema dreta ha trobat un espai on han pogut treballar molt còmodament. I el que han fet és arrossegar a part dels partits més majoritaris, que ja venien, diguem-ne, no plantejant les respostes, i ara sí que hem entrat en una espècie d'espiral que cada cop és més complicada d'aturar. Sobretot perquè la majoria dels apriorismes sobre els que parteix l'extrema dreta acostumen a estar molt, molt equivocats i demostren un profund desconeixement de com funciona el sistema de gestió de la mobilitat en el nostre món. En aquest tema, en altres temes també podríem dir
sí,
que s'equivoquen, però ja seria un altre
àmbit de conversa. Com veus finalment, Gemma, el futur del fet migratori a Europa amb aquesta nova legislació?
A mi el que em preocupa és que no acabem d'entendre que les migracions són un fenomen natural a la història, que nosaltres, com a societats democràtiques, el que hauríem d'estar és pensant com les gestionem. Com les gestionem perquè ens vagi millor nosaltres com a societat, de manera egoista, però també que vagi millor, òbviament, a les persones que es mouen, perquè això és el que reclamem en temes de protecció dels drets humans de qualsevol persona. Per tant, aquest és un debat que nosaltres no hem estat fent, que no hem plantejat correctament, i el que ens trobem ara amb aquest tipus de discursos que animen el pacte és aquesta mirada de la immigració relacionada amb qüestions de seguretat, aquesta securitització que li diem, aquesta percepció de la immigració com una amenaça i no com una contribució positiva a les societats, i per tant això alimenta aquests discursos d'odi i actituds racistes, però que a vegades són microracistes, a vegades són actituds xenòfobes petites, però que en realitat el que fan és complicar una cosa tan important per tots i totes, que és la convivència als nostres barris, perquè al final aquests discursos molt generals els acabem aterrant en el nostre dia a dia i compliquem espais de convivència que hauríem de tenir, hauríem de treballar, diguem-ne, perquè fossin molt més agradables per tothom.
Moltes gràcies, Gemma Pinyol Jiménez, per haver compartit amb els nostres oients la teva valoració del nou Pacte Europeu de Migració i Refugi. Fins una propera ocasió.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social. Avui us proposem un fragment del punt 40 de l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc.
Les migracions constituiran un element determinant del futur del món, però avui estan afectades per una pèrdua d'aquest sentit de la responsabilitat fraterna, sobre el qual es basa tota societat civil. Europa, per exemple, corre seriosos riscos d'anar per aquest camí. Tot amb tot, inspirant-se en el seu gran patrimoni cultural i religiós, té els instruments necessaris per defensar la centralitat de la persona humana i trobar un just equilibri entre el deure moral de tutelar els drets dels seus ciutadans, d'una banda, i de l'altra, el de garantir l'assistència i l'acollida dels emigrants.
A banda dels recursos que oferim, avui doncs recomanem llegir o estudiar tot el que es refereix al Pacte Europeu de Migracions. Tenim també un apunt d'agenda, oi, Àngela?
Sí, aquest dissabte 24 de febrer, 36a jornada d'estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya, amb el títol Joves a la corda fluixa, fent front a la precarietat, amb el sociòleg Imanol Zubero, Martina Silva, del Sindicat d'Habitatge de Rubí, i Joan Bausa, de Jovent Republicà. Serà el Seminari Conciliar de Barcelona de 9:45 a 2:45 del matí, i també retransmetrà per streaming. Cal inscriure's prèviament.
I fins aquí el llevat dins la pasta. Moltes gràcies, Àngela. Fins
gràcies a vosaltres.
Llevat dins la pasta és un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.